els podcasts de Ràdio Estel.
Blanquerna, amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.
Fabricació pròpia, als anys 80 els fantasmes més coneguts eren els d'aquesta pel·lícula, els caçafantasmes. Però què passa? Que actualment els fantasmes que més proliferen són els que surten de l'ús que en fem del mòbil. Sí, m'explico. Segur que molts de vosaltres us sona el concepte ghosting. Doncs prové de la paraula anglesa ghost, que vol dir fantasma i significa desaparèixer, com un fantasma. Doncs precisament això és el que molts joves, i no tan joves, fan amb les relacions sentimentals i amb les feines. Desapareixen sense donar explicació o respostes. Una desaparició molt fàcil de posar en pràctica gràcies a la distància que, clar, ens ofereix el mòbil. Per què ho fem, això? Ens hi hauríem d'acostumar com a societat? Doncs de tot plegat en parlem tot seguit amb en Manel Noguera. Ell és doctor en psicologia i director del màster universitari en psicologia del treball, organitzacions i recursos humans de Blanquerna Universitat Ramon Llull. Manel, gràcies per acompanyar-nos. Què tal, com estàs?
Molt bona tarda.
Manel, quan es comença a detectar aquesta pràctica del ghosting? Perquè, clar, sembla que sigui com molt d'ara, però jo no sé si fa uns 10 anys, 5 anys, o potser amb la pandèmia, quan li comencem a posar nom i forma.
De fet, és això, perquè de fet el ghosting s'ha fet tota la vida, podríem dir, no?
Clar.
Això de tallar radicalment el contacte amb algú, sense que l'altre l'esperi, no? I sense donar explicacions, és un fenomen que mil·lenari, podríem dir. Però bé, com a concepte com a tal, sí que és una paraula que fixem-nos en un detall. El 2015 s'introdueix el Collins English Dictionary. Per tant, segurament ja cap allà al 2010, una cosa així, ja estàvem parlant d'això. I bé, molt, o fins i tot un pèl abans, amb la irrupció de les xarxes socials de contacte, Tinder i demés, no? Que seria un moment que això adquireix una gran visibilitat com a fenomen.
Clar, llavors, Manel, la pregunta que ens farien també ara és per què es dona aquest fenomen, no? Per què l'hem fet, portem tota la vida fent això de desaparèixer sense donar cap resposta o explicació? A què es deu?
Bé, pot ser múltiples factors, no? De fet, bé, jo crec que ja d'arrel hem de tenir present també el patró de conducta de cadascú. Pot ser una conducta d'evitació, fins i tot, no? A no ser capaç d'afrontar una situació difícil, aquest estalvi d'ansietat, evitar aquestes converses que no volem tenir. Per tant, podria haver-hi aquesta part també d'incapacitat. Però, per altra banda, podria haver-hi també una part més freda, de fredor emocional, de manca de calidesa, de falta de compromís, en definitiva. També podria ser motiu d'haver procrastinat, d'haver ajornat una decisió i que costa també d'afrontar. Per tant, múltiples factors, caldria veure això en cada situació concreta.
Val. I es detecta més en homes o en dones? O fins i tot en algunes franges d'edats concretes, Manel?
La visió simplista és allò d'atribuir-ho més als joves, no? Que sembla que tot ho atribuïm als joves, però no és així. I de fet tampoc és una qüestió de gènere, És una qüestió més de perfil personal, podríem dir, del que dèiem anteriorment, de ser el més habitatiu, Per tant, en definitiva, és molt una qüestió de compromís personal. Pensem, el tema de compromís és una qüestió molt pròpia, no? Si ho atribuïm també a les empreses, ho veurem, hi ha gent que és més compromès i altra que no tant. Ja no és un concepte organitzacional, sinó molt més personal. Aquella persona que és compromesa ho serà aquí, allà i més enllà, no?
Clar, i és el que tu ara deies, que això també és important, Manel, de destacar-ho, perquè sempre ens fixem, potser, en el ghosting, més habitual és el que es fa en el camp sentimental, però ja no només es fa ghosting en el camp sentimental, també n'hi ha en el camp laboral, en especial després de, per exemple, després de les entrevistes de feina, no? Ja sigui, Manel, per part de l'empresa o per part del treballador. Què és més abusiu, si és per part de l'empresa? Com ho veus tu, això?
Bé, jo crec que és ja no es pensar si és més abusiu o menys, sinó que, evidentment, és una mala praxis, no? I una mala experiència en aquest sentit, no? I, de fet, sí que és cert que això pot ser una qüestió tan vertical, horitzontal, com ascendent. És a dir, pot ser una qüestió de dir que faci ghosting al cap al treballador, que té el seu càrrec, pot ser entre companys, també, deixen de parlar-se, que fins i tot doncs, el que fan és ocultar-se informació, o també pot ser del treballador cap al seu cap, no?, en aquesta línia de comunicació ascendent. Però que feia referència al tema, especialment has comentat el tema de les entrevistes, no? Jo crec que aquí sí que té una responsabilitat molt gran l'empresa, en el sentit, en un procés de selecció o en un procés d'entrevista, sembla que l'únic objectiu sigui avaluar els candidats. I no és així, hi ha un triple objectiu. D'una banda, també és informar sobre el lloc de treball de forma transparent, no?, fer atractiu aquell lloc i, sobretot, també donar, perquè estàs donant una imatge de la pròpia empresa i, per tant, cal ser exquisit en aquesta praxi, no? I semblaria ser que avui en dia, amb tot el que tenim a nivell de TIC, sembla inversemblant doncs, que la gent no rebi una comunicació. Ens és fàcil comunicar-nos, eh? I per més que sigui un procés massiu amb múltiples candidats, jo crec que això no ens hem d'oblidar, que estem també deixant una petjada emocional, no?, de la nostra empresa cap a aquests futurs candidats. I crec que això és una responsabilitat clara de l'empresa i de l'ocupador, doncs, de ser impecable en aquest sentit.
Clar, perquè com bé tu deies, no?, és fins i tot una responsabilitat de cara a la marca també de l'empresa, no?, a donar a conèixer aquest procés comunicatiu, no?, de dir, bueno, fins aquí has arribat, o passes a la següent fase, i justament amb això, què ens diries tu? Que, o sigui, què podem fer, per exemple, Manel, com a candidats per diferenciar si és un cas de ghosting o simplement, clar, ens podem trobar en aquesta situació que estàs dins d'un procés, és d'aquests que són llargs, llargs, llargs?
Veiem, jo crec que sí, evidentment ens han informat prèviament perquè hi ha processos que són llargs i fins i tot duren mesos, perquè hi ha múltiples proves i intervenen doncs, múltiples persones en tot el procés. Ara bé, jo crec que aquí, jo com a candidat, també és un cant i una invitació a l'assertivitat, a ser assertiu, a ser capaç de dir el que penses, no? I per tant també aquest punt proactiu de per què no comunicar-me amb l'empresa. Per també doncs, de demanar resposta a quina és la situació del procés. Jo crec que l'assertivitat en general és una gran qüestió, no?, a tenir present també per vèncer aquest ghosting, no? Perquè d'alguna manera és respectar l'altre, però també respectar-me a mi mateix, no? Em respecto perquè sóc capaç de dir el que penso, i a la vegada també doncs, estic donant, evidentment, explicacions al destinatari.
Val, llavors, Manel, tu creus que com a societat anirem a més amb aquest ghosting? És a dir, si no hi posem fre, vull dir, d'una banda això, la teva opinió sobre aquest tema, i d'altra banda, com hem d'actuar nosaltres si creiem doncs, que som víctimes de ghosting? Com ho podem superar? Tu ara ho mig deies.
Bé, o sigui, entenc que tu t'estàs referint a si això és un fenomen, no?
És un fenomen exacte que anirà més, no?, i que ens haurem d'acostumar com a societat.
Jo sóc positiu per naturalesa, no?, i tinc la sensació que, mica en mica, cada vegada també necessitem més espais de calidesa, d'autenticitat, i que anirem reclamant recuperar precisament aquestes cites més personals, ja sigui en l'emocional, en l'entorn de treball, etc. Però bé, però per altra banda, també tinc motius com per no tenir tanta esperança. És a dir, segur que ens haurem trobat tots. Que moltes vegades arribes a la conclusió que dius, ostres, sembla que estiguem posant-ho tot de cara per evitar la interacció humana. I posaré un exemple. A vegades costa molt inclús posar-se en contacte amb alguna empresa i localitzar algú. I fins i tot localitzar un número de telèfon. Perquè ens aporten ja directament a un formulari. Sí. Per tant, jo crec que sí que hi ha coses que cada vegada més, i evidentment estem normalitzant moltes situacions, i semblaria que en aquesta invisibilitat que tenim darrere de les TIC i darrere dels dispositius, doncs també hi ha una comoditat que hauríem de salvar.
Clar, llavors, la segona pregunta que et feia, Manel, és, està claríssim que aquest ghosting té unes conseqüències emocionals, no?, per la persona que el rep. Com ho podem superar? Com podem, que diguéssim d'alguna manera que el ghosting no deixi impremta en nosaltres?
Home, aquí està claríssim perquè primer hauríem de pensar també en totes les conseqüències emocionals que això implica. Perquè si això és un fet ocasional, evidentment, doncs, pot ser simplement una situació més passatgera de dolor, d'estrès, de pèrdua d'autoestima, d'inquietud. Però jo crec que en aquest sentit la solució és es pot aportar també alguns elements positius, no? De dir, doncs, bueno, també d'actitud de resiliència, però per altra banda, jo crec que també, que és el que deia abans, que quan parlava aquest sentit de ser més assertius, eh? i de ser enfortir-nos, empoderar-nos, en ser capaços de dir el que pensem també, eh? I demanar explicació als altres. En qualsevol cas, també és una cosa que no ens hem de quedar dintre, que també és bo que la podem comunicar amb persones de confiança, que ho puguem normalitzar. I de fet és que finalment ara em trasllado també en situació laboral, no? Moltes vegades quan en un procés, per exemple, un procés d'entrevista que no ens agafen, sempre estem confonent que el procés de selecció agafem a la millor persona, no és així, agafem la persona, no? Selecciona la persona més adequada. Vull dir que el fet de que algú se senti com rebutjat no hauria de sentir-se així, simplement doncs potser que no encaixa en aquell lloc de treball, encaixarà més bé en un altre lloc de treball. I per tant també hem de desdramatitzar en algunes ocasions aquestes situacions, no?
Fixa't, Manel, que, ostres, que està donant de sí aquest tema, perquè un altre efecte curiós que ha sortit arran del telèfon mòbil és que la majoria de joves eviten rebre i fer trucades. Per què passa això? A què es deu?
Jo crec que és molt fàcil, no?, tenir una conversa sentat al sofà amb WhatsApp. Semblaria que hi ha poca implicació emocional. I a la que agafem el telèfon, d'una banda, si rebem la trucada, ens sentim o no? I així ho manifesten alguns joves, eh? Jo que estic en contacte també a nivell fins i tot familiar, i diu, ostres, que em sento com envaït o envaït.
Sí.
I per altra banda, doncs, també és una fórmula que és, clar, la distància, de, clar, quan algú, per exemple, emocionalment diu, és que m'han deixat per WhatsApp, no? És que m'han, clar, és veritablement, té aquesta capacitat, no?
Clar.
El dispositiu refreda, eh? Tant de bo que podem trobar. Clar, és que ens hauríem de, per contrapartida, la solució d'així és tornar a recuperar, no?, el somriure, la petjada emocional d'una trobada de tu a tu, no? Pensem també que tot el que és arriba el missatge amb un WhatsApp, i tant que sí que arriba, però ens perdem tot l'element no verbal, evidentment, per raons òbvies, per la manca de presència, però també, molt important, el paraverbal, la intencionalitat, el to, que moltes vegades matisa. Quants mals entesos s'han generat, precisament, no?
Perquè ens estem perdent elements de la comunicació, no? Totalment.
Exactament. De fet, és que estem castrant la pròpia comunicació, si ens comuniquem exclusivament, no?
Fixa't, Manel, que, mira, nosaltres aquest tema ho hem parlat molt a la redacció, i la nostra companya i estudiant en pràctiques, la Marta Medina, ens ha arribat a comentar que coneix a molts companys seus que fins i tot es bloquegen ells a l'hora d'anar a obrir la porta a un repartidor, no? Doncs que ve a portar un paquet, els genera nervis i és una situació que ells prefereixen evitar, que ho faci un altre. Que si hem arribat a aquest punt...
Sí, hem arribat a aquest punt perquè...
Per què? Exacte.
Això, és insistir en aquest factor d'àrea de confort del que genera, no? El fet de no... De l'habitació d'aquest contacte més de tu a tu. I clar, potser sí que hauríem de pensar això, pedagògicament també, com recuperar tots aquests elements que ens facin ser doncs, més propers, no?
Clar, i com ho podem vèncer, aquesta angoixa que tenen?
Una vegada que recordo, i que això que algú comentava, ostres, vaig felicitar per WhatsApp, no?, i en aquest cas una persona que vivia al cap d'amunt, no? Diguéssim, dos pisos més amunt del mateix bloc de pisos, no? I dic, vaig rebre una sessió molt forta. Diu, escolta, no sé com tens vergonya, sisplau, puja i fes-me una abraçada i un petó, no?
Clar.
O sigui, o la mateixa persona deia, ostres, bueno, he arribat a fer això. Era tard, i vas pensar, ja està. Per tant, fixem que sí, que és una cosa que tenim ben arrelada, no? Ja.
Clar, és que fixa't tu, és que ho dèiem, nosaltres fins i tot ho fem a la redacció a vegades, Manel, que tenim la persona al costat i ens enviem un WhatsApp.
Exacte. I benvinguda a la tecnologia, perquè és com WhatsApps o correu electrònic, és fantàstic, ens enviem documents, ens enviem informacions de protecció substancial, però hi ha certes coses que són irrenunciables, no? Indefugibles a la trobada personal.
Escolta, per ja anar acabant, Manel, que ens queden pocs minuts, però un altre dia tornarem a parlar, ens ha agradat moltíssim tot el que ens has dit.
I de fet, us prometo una cosa, no us pregostin, us agafaré la trucada.
Sí, no ens facis gòsting, per favor. No, no, això de la gent de Blanquerna mai ho feu, això de que esteu molt pendents. Però, no, no, Manel, ara en sèrio, per tots aquells oients que ens estiguin escoltant i mira, és que a mi em passa, jo no sé, potser li poso nom i és gòsting, però que tinc aquesta angoixa davant d'una trucada o davant de... Què ens pot passar, saps? Que el que deies tu, que, no sé, per qualsevol element, com tu bé has esmentat, no ens veiem capaços d'agafar el telèfon. Què els hi recomanaries?
D'una banda, que mira, jo penso que les coses, evidentment, perquè quan si hi ha aquest element més com més bloquejador, més ansiogen, és perquè és una qüestió com que com molt emocional. Però per un moment jo els diria, tanqueu els ulls i intenteu racionalitzar. Simplement és una persona que potser està, té un interès en vosaltres o té un... i que vol contactar amb vosaltres. No és una cosa invasiva, No és una cosa invasiva, sinó que ho hem de naturalitzar. I per altra banda, també a les persones que continuen fent aquesta pràctica de dir tu, no afronto la situació, me'n vaig, passo de puntetes, doncs, escolteu, al final jo crec que un compromís social amb major de tots plegats és essencial per fer un món, no?, més feliç, més saludable i, en definitiva, doncs, molt millor.
Doncs a veure si recordem més aquest... recuperem més aquest contacte, no?, que seria com un contacte més de pell a pell, que pot aportar moltes més coses, Manel. I en el seu moment també, és el que tu deies, també ho hem de saber fer, ho hem de saber utilitzar, aquestes noves tecnologies pel seu ús, i potser no fer-les utilitzar per altres coses, no?, com a substitut a aquella comunicació doncs que teníem de tota la vida. No ho sé, ara estic pensant mal, també.
No, per tant, si comparteixo absolutament, vull dir que és això, les tecnologies ens ajuden, i moltes vegades ens ajuden a anar molt, molt enllà, però no ens poden cobrir mai allò que és més íntim, essencial, i més vinculat a aquest element més d'autenticitat humana.
Manel, moltes gràcies.
Doncs gràcies a vosaltres i fins una altra.
Fins una altra. Manel Noguera, director, doctor en psicologia i director del màster universitari en psicologia del treball, organitzacions i recursos humans de Blanquerna Universitat, Ramon Llull. Vinga, una abraçada forta. Gràcies, Manel.
Molt bé. Adéu-siau.
Blanquerna.
Un podcast de Ràdio Estel.
Amb el suport de Blanquerna Universitat, Ramon Llull.